El cafè de la ràdio.
Passant 8 minuts del punt de les 9 del matí, el Servei de Salut Mental del Taulí tracta 8.000 pacients cada any, dels quals un 30% pateixen depressió. D'aquests, un terç són persones que no responen als tractaments habituals per aquesta patologia, desenvolupant el que es coneix com una depressió resistent. Ara mateix, però, es compleix un any de la creació d'una unitat especialitzada per l'abordatge d'aquesta depressió, de la resistent, per la qual han passat ja una vintena de pacients. Ho expliquem avui coincidint amb la celebració demà del Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Ens han donat més detalls la Karen Madrid. Molt bon dia, Karen.
Bon dia. La nova unitat utilitza la ketamina i la esquetamina com a tractaments per la depressió resistent. La ketamina se subministra per via intranasal, mentre que l'esquetamina per via subcutània. En els dos casos, els resultats estan sent molt bons, tot i que requereixen de múltiples dosis. Ho ha explicat al programa al matí la psiquiatra especialista en salut mental d'adults del Taulí, Verónica Gálvez.
Ens manifesten coses com «me ha devuelto la vida». No, esta medicació me ha devuelto la vida. Però a la vegada són fàrmacs de maneig complicat, perquè una cosa sí que hem de dir, igual que millorem ràpid, l'efecte inicial no és sostingut. I potser els pacients passen d'estar molt deprimits i molt malament, estar un o dos dies bé i després tornen a baixar. Fins que no fem administracions repetides, no aconseguim una estabilitat en aquesta milloria. I això a vegades costa una mica d'entendre-ho.
Encara ara es desconeixen les causes d'una depressió resistent. Se sospita que els factors genètics hi tenen molt a veure, però també hi ha altres factors a tenir en compte.
Un percentatge de pacients acaben desenvolupant resistència o perquè s'ha començat a tractar tard, perquè s'ha identificat la depressió tard, perquè hem esperat molt en tractar, perquè no hem estat suficientment agressius tractant aquest episodi depressiu i potser hem deixat algun símptoma residual, i això fa que a la llarga la patologia es faci molt més resistent. I et faré una analogia com, per exemple, amb el càncer. Si tu deixes un càncer tractat a mitges, què és l'esperable? No? Que aquest càncer recidivi,
que
torni... Doncs és molt similar amb la depressió.
Amb aquest doble tractament en funcionament i amb bons resultats obtinguts, el Taulí vol ser ara una guia per la resta d'hospitals que facin el pas endavant. A més, aspira a poder fer créixer aquesta modesta unitat que per ara compta amb dos psiquiatres i una infermera.
Estem veient un perfil de resultats molt bo, estem tenint una satisfacció per part dels pacients molt elevada, i la idea és que la unitat pugui créixer per assumir més pacients i per poder continuar donant una atenció de qualitat.
L'Hospital de Sabadell ha fet balanç de la unitat de tractament de la depressió resistent, coincidint amb la commemoració demà 13 de gener del Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió.
Volem parlar d'aquesta situació amb una sabadellenca, amb l'Alba Valero, que pateix depressió. Molt bon dia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Sabadell, Alba. Explica'ns una mica el teu cas. Quan vas tenir el primer episodi?
Bueno, el episodi diagnosticat va ser als 23. El que passa és que després, quan mires enrere, veus que durant l'adolescència també hi han hagut cosetes, però als 23 va ser el diagnòstic. Llavors, jo pateixo episodis depressius dins d'un context d'una malaltia de trastorn mental, que és el trastorn bipolar, que llavors també, a part de depressions, hi ha episodis de mania, però en el meu cas el que és més recurrent són els episodis depressius. I vaig començar per allà. Llavors, és això, tu ho tens tot per ser feliç i no ho ets, i dius què està passant, algú passa, aquí passa alguna cosa, i la meva germana estudiava medicina, vam anar a l'hospital amb la seva professora de psiquiatria, diguem, que li va comentar, i em va fer com una mena de test, i vam arribar, doncs, a aquest diagnòstic.
Quan dius episodis, a què et refereixes? És a dir, pels que no ho hem viscut, pel que no ens hi trobem, què notes en aquests episodis i cada quan es produeixen?
Mira, jo crec que els episodis són com tsunamis. O sigui, és com si fos un tsunami de patiment. Tu estàs tranquil·la, ho tens tot muntadet, la teva caseta, els teus amiguets, la teva parella o el que sigui, i arriba i t'ho destrossa tot, com si fos una torre de naipes d'aquestes. I llavors, doncs, també es podrien entendre amb la paraula brot, potser. Però episodi és doncs, que comença, que s'intensifica i que després, amb el tractament o amb ajuda, pots no caure tant, cada episodi ets més experta, ets una pacient més experta, amb l'ajuda de diferents recursos. Però l'episodi, bàsicament, és comences amb uns certs símptomes que es van acumulant, i això ja és has de reconstruir el que l'episodi t'ha tret.
I tu notes, ara ja tens 38 anys, deies que el primer diagnòstic és als 23, però que des de l'adolescència ja passaven coses, no?
Sí.
Tu ara ja ets capaç de dir, estic entrant al... No sé si el pou és una paraula correcta,
sí,
o no.
Sí, el pou és correcte. Sí, sí que soc, jo crec que sí que soc capaç, perquè, bueno, també gràcies a tots els suports que jo penso que molta gent no sap la de recursos que tenim, perquè jo he estat a l'hospital de dia, ara estic al centre de rehabilitació comunitària antaviana, la meva psiquiatra i psicòlegs, vull dir, però jo crec que sí que he après molt. Jo et volia ensenyar, no sé si ho porto un segon, perquè jo el que faig és una llista dels meus símptomes i llavors quan veig que estic, que tinc una cosa dels símptomes o el que sigui, doncs és un check. Llavors, quan veig que n'hi ha molts, ja és trucar a Salut Mental Taulí i demanar pugeu-me la medicació o vull una visita amb la psiquiatra o tal.
Que ho tens per als oients que se situïn? És com una espècie de... No sé com dir-ho, no sé com es
una
diu.
Una tauleta.
Una tauleta, sí, però com... Diguéssim, no és digital,
No.
És de tota la vida. Sí. I tens, doncs, diferents símptomes apuntats que entenc que són els que a tu et fan pensar que alguna cosa està passant, no?
Sí. Per exemple, jo tinc posat dormint durant el dia, no sortir ni fer plans, tristesa i ganes de plorar, angoixa, no menjar bé, pensar massa en el passat, no llegir, que em faci mal al cos. Són coses que a vegades penses, ai, tinc la regla? No, però no és la regla, això. És com, ui, cuidado.
Compte, no? Que
tinc, sí, alerta.
Tinc alguna alerta que m'està fent pensar que podem, no, que pot passar alguna cosa.
Sí.
Has dit, truco a l'hospital perquè em pugin la medicació. Això vol dir que tu tens una medicació crònica? És a dir, que tu et mediques cada dia?
Sí, tinc una medicació de base. Sí, llavors, jo penso que hi ha diferents tractaments. He parlat amb molta gent. Hi ha molta gent que només necessita en un període concret... I després, doncs, això està als hàbits, no?, saludables i tal. Però en el meu cas el que em fallen són els neuroconnectors i necessito liti. Llavors, en necessitar liti l'haig de prendre sempre, el liti. Després l'altre va baixant, pujant, en funció de per arriba, per abajo.
Clar, però aquestes medicacions moltes vegades es parla dels efectes secundaris, no?, que poden tenir. Tu, en aquest sentit, tens alguna mena d'efecte secundari derivat de la medicació?
Clar, sí. Van dintre del pack de la malaltia. Sí, a mi em tremolen moltíssim les mans. Llavors, no sé, per exemple, jo soc soltera i a vegades tinc cites Tinder, no? Doncs clar, els nois et miren abans que et preguntin i tu a què et dediques, què va? I treguis la bomba de no, jo soy bipolar. No, que no és així, però clar, ja t'estan mirant les mans. Estàs nerviosa? No. O potser hi ha dies que tens més son i hi ha èpoques en el que el teu entorn ha d'entendre... Has d'estar entre coixins, no? Que el teu entorn ha d'entendre que no estàs tan creatiu, que no estàs tan... Si és complicat els efectes secundaris, jo crec que el que pitjor és trobar la medicació, trobar-la. Jo ara tinc la tremolor, però bueno, però fins trobar que jo necessitava, perquè hi ha tants medicaments que potser a mi un em fa bé i a una companya no. Llavors, la carrera de que la psiquiatra i tu us aneu entenent o el psiquiatra i tu us aneu entenent és superimportant, d'explicar-li tot. Si fumo porros, per exemple, doncs fumo porros, però explica-ho, perquè si no t'estaran donant una altra cosa que no...
Que no encaixarà, no?
Clar, sí.
Clar, dius, hi ha èpoques que d'estar entre coixins perquè tu al final hi has pogut posar com una temporització, és a dir, que hi ha èpoques de l'any que saps que per tu que són més complicades?
Sí. Hi ha uns factors ambientals heavies també aquí, perquè que tampoc està tan lluny de, del que ens passa a tots, és el que parla que no a la tardor ens aixafem tots perquè s'acaba l'estiu, comença, doncs, les persones amb malalties depressives tendim a deprimir-nos més a la tardor. Després, quan torna l'estiu, l'alegria i tal, pues, si tenim trastorn bipolar, és bastant probable que ens n'anem cap a dalt. Cap a fiesta, fiesta, compra, compra, i no dormo, i... Sí, sí, també és un factor... O sigui, aquesta malaltia en general és com una cosa d'autoresponsabilitat, jo penso, que has de posar de la teva part.
Clar, i no deu ser fàcil, no?, perquè hi ha moments en què... no connectes, no? Això que deies tu ara, no? No connectes amb tu mateix, estàs a dalt o a baix, no? Però no aquest punt racional que dius tu ara, no? D'autocura, deu ser molt difícil trobar-lo quan Clar. Estàs en un moment en què no... en què estàs a dalt o a baix.
Sí, i el que afavoreix molt és l'entorn. Clar, si l'entorn t'ajuda o no a estabilitzar-te, perquè, per exemple, si estàs... Demà, perquè és el dia de la depressió, però jo crec que la depressió ets més conscient que estàs deprimit, però si estàs cap a dalt, tu no te n'enteres. Tu necessites que et baixin, que la teva germana o la teva mare et diguin, nena, baixa. I... Però sí que és veritat que tu agafes i ets una mica conscient del temps en què estàs de l'any... i els símptomes, però la vida va seguint. No, o sigui, no té en compte que tu estiguis de bajón o de subidón. Tu t'has d'adaptar a això. Llavors, això sí que ja és el que parlaríem de l'estigma, no? De com és l'alba. L'alba és l'alba deprimida, l'alba és... Vull dir, l'alba normal no té ganes de plorar tot el dia. I llavors t'ho associen a la personalitat, saps? Això també és lo dolent.
Sí, després parlarem de l'estigma, perquè és una qüestió doncs, que també vull incidir avui, però parlant de quan... Els conceptes, no? Aquesta setmana parlàvem de conceptes en relació doncs, a aquest debat que hi ha sobre disminuït i discapacitat a la Constitució, no? Però el concepte de pressió el fem servir molt sense donar-li la connotació clarament de malaltia, no? Avui tinc un dia depre. Ai, m'ha agafat una depressió perquè no sé què. A qui ens demanaries a tots que fossin més responsables, també? O creus que, al final, és normal que tots plegats fem servir aquestes paraules fora de lloc?
Jo crec que és normal, però penso que s'hauria de distingir depressió clínica, diguem, saps? Perquè és una depressió que tens quan no tens res per estar deprimit, quan no és culpa teva, o sigui, quan no hi pots fer res. Tu no estàs deprimit perquè se t'hagi mort algú i hagis de passar un dol, o perquè... Jo estava a l'Institut del Teatre, tenia una parella meravellosa, feia tot el teatre que volia, estava, bueno, en top, i vaig tenir un intent de suïcidi, o sigui, no, perquè la tristesa ve de la química. Llavors, per això jo diria depressió clínica, perquè és una apatia, no tens objectius, no tens motivació per res, però és com que t'ho prenen tot de cop, perquè no sents que hagi canviat res. Vull dir, no és que no sentis, és que no ha canviat res. Tu fa un mes eres feliç i ara ja no, no? I és també una sensació de soledat, de ningú m'entén, perquè tu li dius, si tu tens tot perfecte, meravellós, de foto, tu li dius a una amiga, és que estic trista, i et diu, trista de què? Però si tu ho tens tot. Clar, jo penso que hem de ser conscients, estic depre, no passa res, tal, però que quan una persona està trista fa molt temps i ens diu, sento algo raro, això ja és malaltia.
Escoltem, no? Escoltem.
Sí, si només que l'escoltis, que tinguis empatia, i bàsicament és... validar, dir està bé el que et passa, vull dir no t'has de sentir culpable perquè sí, perquè ho tinguis tot per ser feliç i no ho siguis, saps?
Parlaves de l'estigma, no? Ahir quan manteníem la conversa tu i jo per preparar l'entrevista em parlaves, no?, que era una de les coses que volies reivindicar. Quin és l'estigma que hi ha al darrere de les persones que pateixen depressió?
Jo crec que hi ha en diferents camps, perquè hi ha l'estigma sanitari, l'estigma laboral, l'estigma familiar i l'estigma social, no, diguem. Personalment, en l'estigma laboral i social és on més potser m'he trobat, que la gent t'entén, tu expliques i tal, però després potser per segons quins projectes pues, no et tenen en compte, perquè l'Alba no té energia, l'Alba és inconstant, l'Alba... i no és veritat, és la malaltia la que no té energia i és inconstant. L'Alba és l'Alba, de sempre, d'ara i de fa 10 anys, no? Però sí que és veritat que l'estigma últimament m'està tocant molt com a mare. O sigui, com una persona amb un trastorn mental no pot ser mare. Que personalment no vull ser mare, perquè no tinc... Ara mateix no m'ho plantejo, però sí que ho veig amb gent que em rodeja dels col·lectius de salut mental, no? A veure, nosaltres potser tenim un trastorn, però també sabem a on demanar ajuda, o també sabem les xarxes. Una persona normal o que no tingui un trastorn pot tenir també una davallada o una... ara no em sortirà la paraula, que es desbordi.
Un brot, no?
Bueno, més que un brot.
Un episodi.
Sí, però... O que es desbordi i que tingui ganes de plorar perquè està atabalada dels nens. No sé, saps? Llavors, és com... Això que et deia, que els símptomes d'aquestes malalties mentals s'associen a la persona. I una cosa és l'Alba a l'episodi i l'altra cosa és el malalt sense l'episodi, diguem, no? I aquest és l'estigma, que et posen com un traje i no te'l treuen. Després, doncs, si no vas bé amb un psiquiatre, doncs tots els altres metges s'associen tot a la depressió. O sigui, que et fa mal als ronyons, això és la depressió. Que et fa mal... Vull dir, dins de l'àmbit sanitari, la psiquiatria està estigmatitzada i tot, saps? Vull dir que... Bueno, després estava ja el cas de la fibromialgia, ja és un altre cas, perquè aquí també estaríem... Però és com això, no? L'estigma de també alguns psiquiatres que se senten superiors als pacients, perquè hi ha una certa jerarquia, hi ha estigmes que han de... A l'estar relacionada amb la persona, el pacient hem d'aconseguir separar-nos.
I en el teu dia a dia... En què t'afecta? És a dir, tu pots treballar normal? Com és el teu dia a dia?
Això és complicat, depèn del dia, però jo no puc treballar normal, diguem. Jo soc mestra de música, però no puc, perquè els inputs, o sigui... Bueno, en el meu cas vaig fer un tractament, això que parlàvem abans, que estan provant nous tractaments i tal, jo vaig provar un tractament que no és nou, que són els...
Electroshocks,
que es diu teràpia electroconvulsiva. Llavors, amb això em vam fer 50 o així. Llavors, clar, la doctora, bueno, ella creia que això m'arreglaria del tot i no... I les conseqüències han sigut bastant canyeres, bastant negatives per la part cognitiva. Llavors, clar, jo sóc més lenta, diguem, que la gent, o que era abans. Els inputs, si tinc 25 nens a classe i hi ha 4 que m'estan dient una cosa, 3 que jo no puc. Llavors, també el problema de les malalties és que necessitem una certa flexibilitat horària també per la variabilitat de la nostra energia, perquè potser aquest mes puc entrar a les 7 i no passa res, però el mes que ve... A les 6 estic com si estigués en grip i no puc aixecar-me. És que la veritat és que la depressió quan t'apreta fort és com si fos una grip, que et fa mal tot. Bueno, i diverses causes. Jo he estat treballant molt de temps al taulí també, però després et passa que tens la sensació de perill tota l'estona, com d'angoixa. És com que hem d'estar entre coixinets també a la feina. I... Bueno, jo estic vivint amb la mare, o sigui, clar, són coses que tu també has de cedir, no? Cedeixes coses que saps que, pues, bueno, tens això i és més difícil.
Alba, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat al teu testimoni i haver-nos explicat la teva situació. Avui volíem posar això, cara, rostre i testimoni al que és la depressió. Gràcies, que vagi molt bé, Alba.
De res, moltes gràcies. El cafè de la ràdio.